l'Espai Salut Integrativa i ho fem com cada setmana amb Alejandro Sanz. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mari Carmen.
Benvingut al programa.
Gràcies.
Avui anem a parlar del colesterol.
Anem a parlar del colesterol. Tu què creus, que és bo o que és mal?
Ai, n'hi ha un bo i un no tan bo, no?
Bueno, a voltes cal entendre millor aquesta simplificació per a realment poder actuar bé enfront del colesterol, perquè vos va sorprendre entendre que el colesterol és més que necessari i que cal acunyar bé aquests conceptes que s'han quedat un poc antiquats, no? Això del colesterol bo, el colesterol roïn. Aleshores, si voleu, vos il·lumino un poquet.
Va, il·lumina-nos. Però, a veure, m'acabes de dir que no n'hi ha un bo i un roïn? O...
És una simplificació, simplement. Va. Que s'ha utilitzat durant dècades i que a dia d'avui ja a nivell científic no se usa aquest acunyament, encara que vos estem acostumbrats encara a veure analítiques de l'HDL i tot això com sempre. Ja veureu que els paràmetres que se usen actualment són diferents si volem realment veure el risc cardiovascular relacionat amb el colesterol. El colesterol no és lo roïn. El problema d'aquest tema és que en un moment donat de la història científica es va dir que el colesterol en sang provocava accidents vasculars i problemes en el cor, que és el que la gent té por, no? M'augmenta el colesterol i se me faran plaques i se m'anteponaran les artèries.
Sí.
Pues va ser que n'hi haurà que entendre millor esto, perquè és un simplisme que arrastrem des d'un conflicte d'interessos que va néixer en els anys 70 amb l'estudi dels 7 països per Ansel Keys. La indústria farmacèutica en el seu moment va manipular uns estudis en els quals van fer una línia ascendent en el qual el consum del colesterol derivat del consum de grasses era culpable de l'increment que en aquella època va haver d'infarts, morts cardíaques, angines de pecho. Entonces s'ha donat empresa per buscar un culpable, culparen la grasa i culparen a l'ou. Veritat, quasi en Espanya encara ens donen una fulleta a alguns doctors prou desactualitzats en la qual ens diuen que mengem un ou a la setmana o dos, que és molt roïn el colesterol. Pues ja sabeu que ve dels anys 70, estem en 2020.
O sigui, que podem menjar més ous?
per supostíssim.
A mi m'estàs donant una alegria. Bueno, jo he de confessar que ne menge tots els dies.
Clar que sí. Crec que tots estarem molt contents de pensar que l'ou és un aliment natural, amb un alt valor biològic, amb unes proteïnes d'alta qualitat i un colesterol saludable que me va ajudar a unes funcions que vull que entengueu que fa el colesterol. El colesterol no el tenim a l'organisme per entaponar artèries. El colesterol el tenim fent funcions bàsiques de regeneració, funcions relacionades amb el sistema immunològic contra els bitxos, ¿vale? Que sempre vos parlo dels bitxos, i forma part de la membrana de totes les cèl·lules de l'organisme, donant-li adherència i que tinga una cohesió la membrana de les cèl·lules. O sigui, una cèl·lula amb un colesterol en la membrana és una cèl·lula viva que es mou molt bé i que es relaciona molt bé en el medi. Una cèl·lula que no té colesterol es va secar, es va deteriorar i no va funcionar bé. Per tant, un exemple. Una neurona, que te pareix si estiguera seca?
No te val per res.
Pues, què tal si vos comente que algun el fàrmac del colesterol ens podria donar a mig plaç problemes de memòria, de demència...
O sigui, el que estan donant per al colesterol, vols dir?
Clar, vaig intentar que entengueu que necessitem un canvi de paradigma que portem xillant-lo jo almenys des de que tinc ús de raó científica, que són uns 15 anys, jo ja això ja ho conec, o sigui, ja me pareix antic. Però és de veure que en la població, no, en el Vox Populi, que es diu, se seguís dient el mateix que ens diuen les abueles o que ens diu les mares. Cuidado amb el colesterol, prenent la pastilleta, que a partir de 220 això és perillós. Ojo, que és un simplisme, no és de veres. Perquè el colesterol total mai pot ser un indici de mala salut. Perquè el colesterol, torna a dir-te, és necessari també per a fabricar la majoria d'hormones liposolubles. O sigui, del colesterol parteixen les hormones que tenen que veure amb el manteniment de l'estrès. que tenen que veure les hormones sexuals. ¿Vale? Els estrògens, la progesterona, la testosterona, té que veure moltíssimes funcions que són essencials per a la salut. Ja no és que el colesterol siga bo o mal, és que és essencial tindre uns bons nivells de colesterol a l'organisme. De fet, a dia d'avui se sap que les persones que tenen el colesterol massa baix tendeixen a les malalties. ¿Vale? Aleshores, el paràmetre de colesterol total no és un índex de mala salut. Deuríem pensar que si el que tinguem por és per risc cardiovascular, o sigui, que m'agarro un infarto, que se m'entapone una artèria, hi ha uns valors molt més fiables que tenen que anar associats a un increment d'eixe colesterol roïn, no el total, el LDL i el VLDL. Que, què volen dir aquestes sigles? Això tots ho sabem, no?, les analítiques.
Sí.
M'han medit l'LDL, l'HDL, el bo. HDL és high density, alta densitat lipoproteïn. Què és una lipoproteïn? És el vehicle en el qual el colesterol viatja per la sang, però no per taponar artèries, sinó per a regenerar els teixits que necessiten colesterol. Ui, esta pel·lícula no és la mateixa que ens han contat.
Uh-huh.
A que no?
No, normalment entonces, això no te ho expliquen.
Clar, si te diuen que el colesterol total és lo mal i en el colesterol total t'estan sumant el bo i el roïn, ui, jo crec que 220 no és igual si el 220 el sumes amb molt de colesterol bo i poc roïn que al revés. Com pot ser que m'ofereixin la mateixa pastilla? Diguent que és el colesterol el culpable dels events cardiovasculars quan una relació directa, per què fabrica el nostre fetge colesterol quan arribem a X edat, que és que ens enganyem, després d'un milió d'anys d'evolució, resulta que el cos ara, als 50, es torna bobo i comença a fabricar colesterol que entapona artèries? O tal volta hi ha un conflicte d'interessos de grans indústries relacionades amb què mala és la grasa, pren light, pren 00, pren margarina, vos sona tota aquesta indústria?
Sí.
De la margarina, pues la margarina resulta que és un derivat pràcticament que li falta dues reaccions químiques per a ser un plàstic. I la gent ho està prenent com a algo bo. I és algo absolutament dolent per a la salut. I hi ha una indústria darrere de tot això que no li ha temblat el pols durant 50 anys en contar-nos unes milongues que científicament a dia d'avui no sostenen. Per tant, que tinguem que... me preocupa tindre un event cardiovascular, vale? Anem a veure factors que estan relacionats. Què te medis la panxa? El perímetre de cintura?
Sí.
L'estat de tensió arterial?
Uh-huh.
Antecedents directes o teus immediats? És de veres que si una persona ho ha patit, millor que li donen colesterol. una estatina. Recordeu tots que l'estatina és la pastilla que se dona, és la família de pastilles torvastatina, simvastatina, acaben en estatina totes, que ens donen per a bloquejar la fabricació de colesterol via hepàtica perquè bloqueja químicament una enzima anomenada hidroximetilglutarilcoareductasa. Entonces, claro, diuen, pues com el colesterol és tan roïn, te donen la pastilla i te bloqueja la fabricació de colesterol. Però si el colesterol el necessites per a regenerar el cervell, per a poder-te defendre de bactèries, de virus, per a poder fabricar hormones d'estrès, hormones sexuals. No, això no te fa falta. Entonces, de repente, comença a envellir malament. Me trobo rígid, me trobo en falta de memòria, me fan mal els músculs, comença a perdre sentit de l'orientació. Així no es convenen els pacients.
També produeixen vitamines, no?
Claro, sí. Bueno, no. Realment, del colesterol se fabrica directament les vitamines liposolubles, com t'he dit, la D, la E,
sí.
La K, la A. Entonces, claro, el colesterol és una molècula essencial del nostre organisme, no és dolent.
I Alejandro...
El problema és un colesterol que es diu el colesterol que és petit, el que passa és una molècula que es diu ApoB, per això vols dir que això és un poc ja més científic, que seria dins d'aquest colesterol tan dolent, n'hi ha un en particular que és el que s'enganxa a les ferides dels vasos sanguinius. I com se fan aquestes ferides en els vasos sanguinius? Per excés de sucres, insulina, estrès i tòxics com el tabac. Entengueu?
Sí.
O sigui, el colesterol el que intenta regenerar les ferides que se fan a les artèries no provoca el problema.
Val, però per exemple, Alejandro, per exemple, perquè tots ens entenguem, lo de el colesterol, ho dic d'esta manera com sempre, però a entendre's, no?
Sí,
com
sí.
Diguem, el bo i el ruïn, que diguem-ho així, no? Que formen un total.
Claro.
Val.
Quan... Este total normalment no és significatiu. O sea, és un valor que no es deuria utilitzar per a dir si necessito o no necessito un fàrmac.
Clar, perquè mira, a mi vaig a posar-me d'exemple jo i així no posem a ningú més. A mi m'ha passat sempre que teix colesterol, no? Te fan un anàlisi i te diu, teix colesterol, val? Sempre se m'ha dit que és que era jo la que fabricava. El meu cos fabricava aquest colesterol, no? Val?
Sí.
Que no és per menjar coses que no... que en teoria diuen que provoquen el colesterol, val? Perquè no sigo mai d'eixa manera de menjar. Però és de veres que a mi mai m'han donat res perquè deien que el que se considera colesterol bo estava, compensava l'altre que estava més alt, no?
Sí, claro. El tema és que hi ha uns índexs que es deurien utilitzar, uns ràtios, en els quals, per exemple, un que utilitzem en clínica és dividir el HDL, HDL,
sí,
per el colesterol, i deueixin una proporció major a 0,25. Per exemple, HDL 50, doncs colesterol 200. Està molt bé.
Sí.
Perquè l'HDL retira el colesterol de la perifèria. I el LDL i el VLDL és colesterol que és del meu fetge a reparar teixits.
Val.
Ho entengueu?
Sí, entonces, sí.
Realment no es bo o mal. Són colesterols que fan diferents funcions. El que passa és que hi ha uno que ens indica que l'organisme està sofrint molt, perquè estic reparant molt. Estic utilitzant molta regeneració de cèl·lules.
I això és quan t'hi utilitzant... molt pujat.
Claro, comences a tindre signes de que algo està passant al cos, però, per favor, no me bloqueixes el colesterol, que està fent la seva funció.
Ja. Yeah.
Claro, així està el problema. Cal entendre això. Entonces ja estaríem parlant que tal volta el 10% de les persones que són les que estan prenent estatines són les que realment ho necessiten. I cal explicar-les que el problema és un problema d'estil de vida on cal baixar els sucres industrials, el consum de cereals. Recordeu que sempre vos parlo del blat.
Sí.
Tot el que té que veure en pa, galletes, també tenen l'arròs, creïlla, però també les rosquilletes, tot el que és indústria pura, ¿vale? Tenen el contingut en cereal, en sucre, i altre tipus d'indústria més basura, que és la que porta alta fructosa industrial. Estos jarabes de maíz ricos en fructosa que fiquen raere, que tot està tan bo,
sí.
Observeu les etiquetes i veureu que li arren una xorrota
yeah.
de algo que és molt dolç, que està molt bo, que al nostre cervell els encanta, però que resulta que quan entra el meu organisme me puja la insulina als núvols. I l'excés d'insulina i de sucre en sang sí que és un factor que acaba provocant un excés de colesterol roïn que pot acabar oxidat generant plaques d'ateroma, però que no es pot medir en els procediments que s'estan utilitzant actualment. Per això vos deia que és un simplisme, no? Veure el colesterol total i si passa 220, doni una estatina. Oye, m'estàs... que és el meu fetge que l'està fabricant, que no és que s'enganye. El 80% del meu colesterol és fabricat per mi, no és ingerit. Per tant, si menja ou i té colesterol, aquest colesterol de l'ou, com a molt, va a formar part del 10%, del 15% com a molt, del que després se pugui transformar. O sigui, que absorbim molt poquet de colesterol alimentari. Per tant, el que hi ha que fer quan estic preocupat pel colesterol és baixar la panxa, baixar la tensió i controlar els nivells de glucosa sanguínia a través de, per exemple, un paràmetre que es diu hemoglobina glicosilada, que és molt més fiable que la glucosa en ditxú i que ja es deuria fer de manera sistemàtica, però que seguim fent les mateixes analítiques que fa 30 anys. Sempre diu el mateix, no? Falta aquesta actualització, aquesta manera d'anar avançant conforme l'evidència científica avança i va desmitificant coses com que la ingesta de ou o de greixos saludables acaben provocant plaques d'ateroma. Entonces el colesterol, recordeu que és un dels bons de la pel·lícula i el necessitem. La dichosa vitamina D, mira que vos ho vull dir, és que hi ha un dèficit
de vitamina
D. Població de vitamina D que depèn directament dels nivells de colesterol. Val? Entonces, ja us he explicat que aquest tipus de fàrmacs en la majoria de persones acaben donant efectes secundaris a mig plaç i a llarg plaç que en les últimes evidències acaben relacionant amb diabetes i amb demències. O sigui que no estem parlant de qualsevol cosa. I més quan estem veient aquesta epidèmia de malalties en el nostre país.
Sí, sí, cada vegada més. Una cosa, sí. Alejandro, estàs parlant de les pastilles, però què passa amb aquests productes que no paren d'anunciar-los en televisió i es veus en tots els supermercats, sí. No vull dir marques, que te'n prens uno al dia, begudé pel matí i t'abaixa el colesterol?
Sí, tornem a no voler entendre que el colesterol, el problema no és baixar-lo. Que van a baixar un poquet el colesterol? Sí, perquè pràcticament tenen de manera natural present aquests productes, que és molt caro, o sigui, és un producte enganyo.
Sí.
No compreu aquests productes perquè esteu alimentant una indústria que se burla de del consumidor que no entén. Val? És molt millor prendre un poquet menys de sucre i fer exercici que creure que com estic prenent un Danacol d'estos...
Ja has dit la marca, Alejandro.
Bueno, si
jo ahir patint, no, pa no dir la marca, que no se poden dir marques.
Vale, pues a l'altre no ho diré. Bueno, és que tot el món ho pensem ràpidament per entendre-m'ho.
Ja, ja.
Si no sabeu com t'ho explique.
Pues el iogurt begudet del matí.
Bueno, pues tot aquesta indústria al final s'aprofiten del desconeixement de la població, d'aquesta ignorància voluntària que tenim, i aprofiten per aplicar preus alts a productes pues, que pràcticament no aporten res. Per a baixar aquest poquet colesterol és millor que te facis un tabata, un poquet d'exercici de força, que fumes un poquet menys o no fumes, i que sobretot emocionalment, com vos dic sempre, aprenguem a estar més tranquils, més feliços, amb una coherència en el nostre dia a dia i amb menys reactivitat. Reactivitat vol dir no estar contínuament enfadant-me, reaccionant, volent tindre la raó, clavant-me així, clavant-me allà, gastant una energia emocional que acaba afectant a un fetge i que acaba donant problemes metabòlics. Recordeu que al final l'enfermetat del colesterol sol estar relacionat amb hipertensió, amb problemes de sucre, amb aquesta inflamació sistèmica de baix grau del ventre. Observeu les panxes,
sí,
com són ventres protuberants cap a fora. Això és un problema. Ahí és on hem de ficar els esforços terapèutics en disminuir aquesta cintura i els marcadors inflamatoris a les analítiques. Als meus pacients els fa de manera sistemàtica la hemoglobina glicosilada, però també, per exemple, l'homocisteïna, per a saber quanta inflamació hi ha al cos. El colesterol només estaria fent funcions reparadores i d'ajuda a aquest estat d'inflamació. És com, per exemple, que en un incendi els bombers són mals perquè sempre estan en els incendis. Sí o no?
Sí.
Com veig un obrer al costat d'un foc, pues, un bomber al costat, pues, els bombers són roïns. Com el colesterol està en la placa d'ateroma, pues, és el roïn. I esto va aprofitar, és fàcil de trobar ràpidament, es diu l'estudi dels 7 països, d'Ansel Keys, que va ser l'any 72, i s'ha arrastrat per conflicte d'interessos fins a dia d'avui. Cal demanar-li a aquells que ens donen aquest tipus de fàrmacs que ho donen de manera actualitzada, coneguent això que us estic explicant. Perquè baixar el colesterol pot ser l'inici dels problemes verdaders de mala salut. Així m'arriba gent en uns nivells de colesterol que de manera urgent tornem a augmentar a través de l'alimentació i de l'estil de vida. Per tant, als nostres pacients ja pots entendre que els direm que prenguin moltes grasses saludables, com l'aguacate, però que també prenguin molts ous. Si pot ser,
a més, és una combinació perfecta, l'aguacate i l'ou.
Ah, doncs pues que ho fas, eh?
Jo ho faig d'esta manera. Si jo al final no ho faig tan malament, Alejandro, el que passa és que no me lluís tant, però bueno.
Te falta que t'agarrem i t'entrenem un poquet.
Això.
Ja saps que l'exercici de força sempre és el punt ixe que a tot el món li falta.
Sí.
Val?
Val.
Aleshores, bueno, pues per anar, diguem-vos, més fàcil, és millor canviar el típic desdejuni de llet, cereals, galleta, croissant i suc de taronja, que és sucre amb sucre amb sucre amb sucre, per grasses saludables i proteïnes. Ho acabem de dir, una tortilla d'aguacate, els fruits secs, fruita sencera, no en forma de suc, per favor, no prengueu sucs de frutes.
Sí, és que la gent se pensa que és el mateix i no és igual.
No,
no, no, no, no és el mateix.
la red. Recordeu que hi ha un interès d'una indústria, que és la indústria Light 00, margarines i històries, i que quan vos donen una dieta de caixó on se fa referència a una dieta baja en grasa i vos claven productes d'estos, per favor, aquestes dietes venen dels anys 70. Digueu, per favor, que les vagin canviant, que han passat 50 anys. Crec que ja,
que ja és el moment
és el moment d'actualitzar algunes cosetes. I el del colesterol, si no n'hi ha 50 llibres parlant d'això...
Alejandro, has parlat del des de Chuni, no? Però ara, jo n'hi ha una cosa que veus, a mi sí que me costaria prou més, i és el tema de, del pa. Perquè tu dius que el pa fora.
Vale.
Però si és 100% integral, no pot ser tampoc una rosca.
Te conte. Mira, tu pensa que sempre tenim que parlar, pensar de qui parlem,
sí,
quin objectiu volem aconseguir i que no és ni blanc ni negre les coses.
Sí.
Val? Entonces, si Mari Carmen ve perquè té un problema d'autoimmunitat i ve amb molt de dolor i jo estic preocupat, evidentment, tot allò que crega que li pot anar mal, li aconsellaré que ho retire el màxim possible, el que puga ella.
Sí.
Però és que resulta que n'hi ha alternativa al pa clàssic d'altres farines respetuoses. Sols n'hi ha que parar-se a pensar. Existeix el trigo sarraceno.
Sí.
Nosaltres portem una marca que és un pa artesanal que és de trigo sarraceno. És de baixa càrrega glucèmica, no porta gluten, és de massa mare. És com si tu fes la postabuela dels cereals d'abans, però en vez de gastar el blat, que ja te vaig explicar que està molt modificat i que té una quantitat de gluten bestial, pesticides i que genera moltes reactivitats en moltíssima gent, però gastem una pseudofarina de cereal, una farina d'un pseudocereal, que és el trigo sarraceno. El trigo sarraceno, que no us enganya el nom, al final és alforfón, no? No és trigo. És una de les nostres favorites, però també està la farina de coco, la de castanya, en algunes persones la de dax es pot anar bé, però tampoc la solen recomanar. I aquest tipus de, per exemple, de farines, pues, les trobeu en tendes especialitzades, pues, com pot ser la meua o en altres, en les quals pues, vos van assessorar en seguida. Mira, jo m'agradaria fer un canvi en el pa. Exacte, vos diran, pues, aquestes farines no porten gluten i no pugen el sucre tant. I això és el que us interessa, que quan mengem coses no ens pugen massa el sucre i la insulina, perquè acabem tenint resistència a la insulina, que és un estat de prediabetes, i aquesta prediabetes activa tots els processos d'emergència de l'organisme. Totes les malalties estan associades a aquest pas previ. T'imagines que envellirem i no activarem aquesta inflamació sistèmica i vivirem contínuament en un organisme que se regenera perfectament cada nit?
Estaríem estupendos.
Clar, això és el nou paradigma de la salut. Que no ens diguin que la salut és això d'arribar als 70 conforme puguem, plens de fàrmacs i amb un estil de vida absolutament sedentari, amb un estat emocional normalment molt precari i amb una dependència dels nostres absoluta. Quan podem envellir perfectament, independents, feliços i sense dependència d'un sistema sanitari que quan comencem a aprendre que nosaltres tenim la clau de no gastar els diners en sanitat i que vagin a altres beneficis socials, perquè quan la gent no es vol cuidar, arruïnem les arques dels nostres estats. Llavors és un acte, per a mi, d'insolidaritat i d'egoisme, perquè com me van a curar i me van a fer tot el que jo necessite, jo me deixe, no me cuide i ho aixecaré a l'edat tot el que me passa. I ja vos he dit que cal empoderar-se un poquet més, llegir, seguir a vos referents en salut i esport, que en són moltíssims allà avui, en Espanya i a nivell mundial, i donar-vos dos pinzellaetes. Qui prenga estatines, una, deu consultar-ho en el metge abans de retirar-les o en un centre especialitzat on hi hagi de metge, ¿vale? Que la coenzima Q10 seria pràcticament necessària per a poder compensar els efectes secundaris negatius d'aquest bloqueig que provoca la pastilla del colesterol, tornant energia al cos, augmentant el sistema immunitari i l'energia mitocondrial i la fabricació de l'ATP. O sigui, la coenzima Q10, a aquelles persones que estan prenent estatines, per a dia d'avui és molt necessària. 200 mil·lígrams d'ubiquinol diari. Jo rescate ràpidament a aquestes persones que venen perquè es fa mal els genolls, perquè estan rígids, perquè els veus que estan un poc atontats. Parles amb ells, estan lentos.
Sí.
A tots ens vindrà cap, aquest home o aquesta dona que pareix que li costa, que... Ai, no acaba d'estar així. Prens estatines? Ah, sí, porta 15 anys prenent estatines. Com estarà de sec i se cos de colesterol? Sequíssim.
Uh-huh.
Entonces li ho notes, perquè és que està sec. O sea, se li nota hasta en les estructures, no? Nosaltres som fisioterapeutes.
Sí.
I veus a la persona que li fa mal tot i que està rígida, està seca. És una cosa, immediatament, junto al metge, retirem ixa estatina, que no la necessitava, perquè el que necessitava era disminuir la panxa,
sí,
augmentar el múscul, baixar el sucre de la sang i aprendre a eliminar tòxics del dia a dia, com pot ser el tabac. El tabac i l'alcohol són els tòxics, vamos, els més, dins la piràmide estan dalt. I la gent, pues, ja sabem que abusa d'aquestes substàncies de manera habitual. Vale? Mm-hmm. Aleshores, més sardines, menys estatines.
Molt bo, això, vale? per a recordar-se.
Que hem estat utilitzant durant una dècada tots els terapeutes del canvi, ja siguin nutricionistes, PNIs, metges integratius, perquè la gent entenga que el cos no fa les coses perquè s'enganya, no fa les coses perquè l'envelliment ens fa malaltir, sinó que en el nostre estil de vida ho estem fent malament, però degut a uns interessos, conflictes d'interessos molt potents de grans indústries, a través de la televisió, de la ràdio, de grans divulgadors que estan, pues, que tenen conflictes d'interessos, pues, ens van a vendre contínuament la mateixa moto. Encara ho veig en la tele, els anuncis estos. Encara uh-huh. anuncien una margarina.
Sí.
Busqueu un poc què és la margarina, aneu a al·lucinar. Deixareu de prendre margarina el resto de la vostra vida, li ho donareu als xiquets. És molt millor una mantequilla de qualitat. Clar que sí, que la grasa que prové d'animals sants o de l'oliva i tot això és necessària per a mantenir els nostres nivells hormonals, com estem dient antes, i la fabricació d'aixes vitamines liposolubles, ¿vale? Com hem dit abans, però és que també el necessitem aixe colesterol per a la fabricació dels àcids biliars, o sigui, per a digerir. Quanta gent fa caca i fa pasteraes? Què està passant ahí? Ningú li diu que això és una malaltia. És, pues jo, no, jo és que faig de ventreixina. L'altre fa boletes. No, n'hi ha que fer xurros. I qui fa pasteraes és perquè algo li està passant a aquest fetge que no digerís la grasa i la grasa és per la caca.
Mm-hmm.
Mireu, sí, una caca dona informació.
Alejandro, vale? Qualsevol edat és bona per a canviar el xip?
Per supost que sí.
Perquè hi ha gent, a lo millor, que ja és més major i diu, però jo ja he arribat tard.
Mira, Mari Carmen, dóna fe, perquè és el que visc així cada dia en la clínica, que les persones normalment quan venen a fer el canvi és perquè s'han cansat de sofrir. Per tant...
Quan clar, s'han cansat de que ningú es doni solució, també.
Quan el sofriment és tan gran que ja no poden més, comencen a buscar alternatives al còctel de fàrmacs que porten. Habitualment se senten davant de mi i, clar, tens que veure primer unes dues o tres fulles plenes de fàrmacs. I jo dic, esperat que la majoria d'esto, en estil de vida i en una alimentació adequada, comences a no necessitar-ho. De fet, normalment no se necessita. Saps que els fàrmacs al final estan tapant símptomes. Apaguen l'alarma, però mai l'incendi. I la casa s'està cremant. Tornem a empoderar-nos i a entendre com funciona el nostre cos per a poder canviar l'estil de vida. I, per supostíssim, és que la gent major és al·lucinant. Perquè venen tan apurats que quan comencen a fer-ho bé és com una planta que porta seca molt de temps. A que no te calces molt el cal, li canvies la terra, li fiques aigua, potser si està massa al sol la fiques a l'ombra i què fa la planta?
Renaix.
Brota en tota la seva força. Què creus que li passa a un ser humà quan de repent aprèn a viure més tranquil, més feliç, a alimentar-se de lo que les seues cèl·lules espera, no de lo que ha inventat una indústria del segle XXI, i comença a beure substàncies que el cos necessita, que és l'aigua, i deixa tant d'alcohol, tanta Coca-Cola, tant de sucre. Clar, el cos reviscola. Torna l'energia al cervell, la persona s'empodera, comença a prendre decisions i canvia la seva vida. I per tant, els fàrmacs, pues, poquet a poquet, amb ajuda del metge, ho anem retirant i això és el que vivim així habitualment.
Uh-huh.
Val? Recordeu que el colesterol és un amic, que sols cal baixar-lo en casos molt concrets, val? Que no vull dir que no facin falta mai les estatines, eh? No he dit això. Hi ha casos de persones que venen a la panxorra, que venen en un component genètic que dius, esta persona m'explotarà, que no mengen bé, que no fan exercici, que estan molt estressades, i serà millor evitar que el seu fetge poguera acabar provocant aquestes plaques d'ateroma. Però, claro, el percentatge de gent que està prenent ara mateixa fàrmacs anticolesterol és massa elevat. Quan hi ha alternatives d'estil de vida i suplementació com l'omega 3, el magnesi, la ribosa o, com us he dit, la coenzima Q10, que actuen de manera natural, sense efectes secundaris. Ja vos dic que a nivell clínic, que per a mi és el millor argument del món, o sea, clínic vol dir que el que veiem en consulta diària,
sí,
és bestial. A part, tota l'evidència científica actual recolza això que vos intenté explicar. Sé que costa molt perquè són creences que les tinguem a foc, no? Inculcades, però n'hi ha que fer un passet avant, informar-se. Vos asseguro que n'hi ha diversos llibres espectaculars, com el del doctor Sinatra, que parla del mito del colesterol, que és un llibre sencer parlant de com ens han manipulat a favor d'uns interessos i que necessitem més metges actualitzats que apoyen la salut real i no simplement l'apagar símptomes. Existeixen, estan, busquem-los. Cal apoyar més els metges que realment es preocupen per la salut real que per seguir un protocol que moltes vegades pot acabar en problemes, ¿vale?
Alejandro, acabem així. Per a la gent que vulga consultar amb Alejandro Sanz, pot buscar-lo per les xarxes socials, com Alejandro Sanz Salut, que dius tu sempre, no? I te troben ràpidament, Salut Integrativa, i esteu físicament a Alberic.
Sí, sí, és molt fàcil trobar-nos.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Una setmana més. Tornem la pròxima.
Gràcies per comptar amb mi.
Adéu.
Hasta pronto. Adéu.